Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs cremat a la feina i a vegades es nota més i a vegades menys. Això va també per barris, hi ha nivells, com a tota la vida. Però com et pot afectar el fet de tenir la síndrome del burnout del treballador cremat? I la veritat és que és una qüestió que cada cop es dona més o no? Bé, parlem de tot això amb la vicedegana del Col·legi de Psicologia de Catalunya, la Dolors Llíria. Dolors, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Dolors. Cada cop hi ha més síndrome del treballador cremat, del burnout aquest?
Cada cop està més identificat, però també és veritat que diguem que els sistemes en el món laboral cada vegada són més complexes, no? I diguem que hi ha molta pressió, no? A l'hora d'exercir les diferents professions, i això facilita doncs, que hi hagi situacions en les que la persona pugui quedar en aquesta situació.
Com es detecta que estàs cremat a la feina? Perquè a vegades, no sé si es pot confondre amb altres símptomes o amb una altra situació, potser.
Sí, és difícil d'identificar perquè és molt progressiu. No és una cosa que apareix d'un dia per l'altre. I a més, doncs, són sensacions de malestar que a vegades poden ser fins i tot normals. És a dir, que a la feina un dia un se senti malament no és una cosa fora del normal. La qüestió és quan això, aquest malestar es va quedant instal·lat i diguem que constitueix una normalitat en la teva feina, no? I a poc comences a sentir-te malament i potser els diumenges doncs, et costa molt més aixecar-te o només de pensar, no?, que t'has d'aixecar el dilluns a anar a la feina, doncs et poses de mal humor. I després hi ha tota una sèrie de simptomatologia. Però és veritat que aquesta simptomatologia pot ser compartida amb altres malestars i, per tant, és cert que a vegades costa identificar el burnout.
Evidentment, un treballador cremat doncs, afecta el seu rendiment a la feina, però psicològicament, quina afectació a la salut pot tenir això?
Doncs hi ha simptomatologia més física, de tipus doncs, mals de caps, insomni, mal de panxa, no? Problemes gastrointestinals, etcètera. Després hi hauria aquests més emocionals o psicològics, que serien, per exemple, doncs estar més trist, més apagat, més desmotivat, o al revés, no? Més nerviós. I després, doncs, altres símptomes de tipus més comportamental, com per exemple doncs, quedar-se una mica aïllat o estar molt irascible, molt irritable.
Clar, el gran problema possiblement és com posar-hi remei. Si dic canviar de feina, possiblement seria la més fàcil possiblement de totes, però no és tan fàcil fer això de canviar de feina. Llavors, es pot solucionar el burnout sense canviar de feina?
Sí, es pot, però és veritat que hi ha situacions molt extremes en les que potser l'única solució és fer un canvi. El que passa és que, malgrat que sigui això, sempre hem de fer una valoració de com ens hem col·locat nosaltres en aquesta situació, perquè si no pot passar-nos que en un altre lloc ens pugui ocórrer una situació semblant. Tot i que cal dir que normalment quan es produeix una situació de burnout hi ha situacions que tenen relació també amb la part organitzativa, no només és amb la persona.
Llavors, vols dir que l'empresa hauria de dir alguna cosa aquí, no? Però què pot fer una empresa per evitar que psicològicament els seus treballadors no estiguin cremats?
Doncs mira, la primera cosa és apostar per lideratges saludables, és a dir, persones que liderin equips tenint en compte que una de les seves funcions és assumir que el seu equip tindrà malestars i que s'hauran de poder mirar cap a aquests malestars, no? I prendre decisions en relació a això.
I per part del treballador, o la treballadora, clar, què pot fer per fer una prevenció d'un possible burnout?
Des de la qüestió més bàsica, que és cuidar-se un mateix, no? Els aspectes d'autocura, passant per un tema que moltes vegades també està en joc en les situacions en les que la persona queda una mica en burnout, que és el tema dels límits, de posar-se límits, de posar límits als altres, però també de posar-se límits a un mateix, perquè a vegades ens costa això.
Jo suposo, Dolors, que això també ha de tenir graus, no? Com tota la vida, pràcticament. En quin punt es necessita ajuda professional?
Quan el malestar no et deixa fer la vida quotidiana. Quan hi ha un malestar en el que tu sents que que no pots gestionar-ho i que t'està limitant les teves tasques quotidianes o el teu propi rendiment laboral, i això s'allarga en el temps i no hi ha manera de resoldre-ho, en aquest moment és important poder demanar ajuda professional.
Doncs Dolors Lliri, vicedegana del Col·legi de Psicologia de Catalunya, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.